El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton, com estàs?
Una mica més descansat a partir d'ara, ja dormirem millor.
Has recuperat hores de son?
Unes quantes, no gaires, perquè he estat pendent també de les últimes hores, però sí, unes quantes ja n'he recuperat.
Hem de rebatejar aquest espai com la Lluna és plana. En comptes de la Terra és plana, després d'aquests últims 10 dies d'Àrtemis, hem redescobert que la Lluna és plana.
Sí, a veure, es veia plana, no em diguis. A les fotografies es veia rodona, però plana. Potser sí que ho és,
Ens hem recordat molt d'aquestes paraules de Neil Armstrong. Petita passa per l'home, gran passa per la humanitat, perquè aquesta última missió lunar de la NASA ja fa un dia que és a casa, ha estat tot un èxit, ho hem anat explicant en directe aquí al suplement, i ara el que ha passat aquestes últimes hores són els homenatges. A l'arribada a Houston dels 4 astronautes que s'han retrobat amb la família i amb els amics.
Ladies and gentlemen, your Artemis II crew.
I això és el que deia la primera dona a viatjar a la Lluna, és l'astronauta Christina Koch, o Cook, que ha fet aquesta emotiva reflexió.
El que m'ha sorprès no és la Terra, sinó la foscor que l'envolta. La Terra només és un bot salvavides, suspès, immòbil a l'univers. Segurament encara no he après tot el que aquest viatge m'ha ensenyat, però hi ha una cosa nova que sé, i és que el planeta Terra, nosaltres som una tripulació.
You are a crew. Thank you.
Una altra vegada pell de gallina, Joan Anton.
Sí, a més les imatges són molt boniques. Jo recomano que es busquin en el moment en què ella s'emociona molt al dir això i s'aixequen els seus companys, la tripulació, els seus tres companys, i se li abracen a l'escenari. Val, podem pensar que és el típic show nord-americà i una mica de show, evidentment, té. Ells saben fer aquesta posada en escena, és típica nord-americana, però se la veu molt emocionada i se la veu que ho diu de debò. I justament les paraules que ha pronunciat abans del tall que hem posat explica el que per ella és un equip. I ella, d'alguna manera, diu, jo sempre he pensat el que és un equip i sempre m'he entrenat en un equip, però un equip realment ara estic aprenent el que és, no? Que és que tots estem pendents de sacrificar-nos pels altres. I això a cada minut. I això és el que ella explica que s'ha viscut en aquesta missió. Evidentment, ara estan exultants. És allò que passa, no?, quan has fet una gran fita i estàs exultant i tot és emoció. Però realment penso que paga la pena reflexionar amb el que s'acaba de fer, en independència del país que ho ha fet i de qui lidera aquest país.
Estan tots sants i estalvis? Han passat totes les proves que havien de fer, tots els reconeixements mèdics, o encara hi ha algun protocol més?
No, hi ha la tira de protocols. Mira, els primers els han passat, i els han passat bé. Hi ha una prova, molt divertida o no, que els hi fan, és tradicional, els hi fan pujar una escala. I això ho fan justament a la que en retornen, hores després de que retornen, els fan pujar una escala i portar un pes. Pensem que han passat 10 dies a l'espai, no és molt, però han passat 10 dies sense notar el seu propi pes. De manera que, clar, quan tornen, el cos reacciona a tot això. Els tripulants de l'Estació Espacial Internacional, que els fem estar 6 mesos, imagina't, aquest sí que ho nota moltíssim. Doncs han pujat aquesta escala, en pes l'han baixat, i la prova de l'escala l'han passat la mar de bé. Ara donaran mostres, si no ho han fet ja, de sang, de saliva, d'orina, els hi faran una resonància. Varen veure, Roger, si t'hi fixes, a les imatges de retorn, es va veure la cara inflada. A la Christina Koch se li nota molt. Això és molt típic del retorn a la Terra d'astronautes, perquè s'han acumulat fluids mentre eren a l'espai sense sensació de pes, s'acumulen fluids que es distribueixen per tot el cos i també van a la cara, que se'ls nota inflada. Ara també el que s'haurà de veure, una cosa superimportant, és quan ells ja estiguin bé, hagin passat totes aquestes proves, començaran a explicar tot el que han vist, tot el que han notat de la nau. Recordem que el gran objectiu d'aquesta missió era provar la nau Orion, que sembla que funciona molt bé. Els sensors, evidentment està plena de sensors, hi ha un munt de dades tècniques, però també interessa molt les dades orals, el que ells expliquin sobre com de fàcil o difícil ha estat maniobrar aquesta nau i tot el que han notat. I una cosa que preocupa molt, Roger, i que serem superpendents, és de l'escut tèrmic. Aquest escut tèrmic en què tots patíem, que ja va mostrar danys en l'Artemis 1, a la prova d'Artemis 2, i això ha fet que el retorn d'Artemis 2 es fes de manera diferent, es fes en un angle d'entrada a l'atmosfera diferent, però caldrà veure si hi ha danys o no, perquè aquest mateix escut tèrmic és el que s'hauria d'utilitzar a les missions següents. Si no es pogués utilitzar, si hi hagués desperfectes importants, això podria significar un endarreriment en el projecte de retorn tan ambicionat a la superfície de la Lluna. I una altra cosa, Roger, que haurem d'estar pendents és què passa amb Trump, perquè a la videoconferència que va fer Trump quan encara els astronautes eren a l'espai i havien passat pel darrere de la Lluna i els felicitava, els va convidar formalment a visitar-lo al despatx Oval, a la Casa Blanca. I ara veurem què passa. Ara s'espera aquesta invitació, a veure si es produirà o no i quan es produirà perquè els astronautes el vagin a visitar.
Em fa la sensació que no deixarà perdre una oportunitat com aquesta Donald Trump, per molt que hagi estat en un segon pla durant tota la missió,
jo
i que aquesta
penso.
Visita al despatx Oval segur que es produeix ben aviat, amb el panorama que té més intern polític i extern, evidentment.
Sí, el pot utilitzar perfectíssimament per desviar una mica l'atenció, sí.
No pot desaprofitar una oportunitat com aquesta. De massa muscular, de massa òssia, més enllà de la cara inflada, estan bé?
Sí, a veure, hi ha hagut pèrdua, segurament, no tinc les dades, però podem assegurar que n'hi ha hagut, però ells cada dia, allà a la càpsula Orion, mentre viatjaven, han fet exercici. De fet, era obligat a la rutina del dia, tenien exercici, a més, exercici intens. Són 10 dies, ja et dic, no és una estada com la que fan els astronautes de l'Estació Espacial, que s'estan com a mínim 6 mesos. Només han estat 10 dies. Per tant, hi haurà hagut una mica de pèrdua, no gaire, i es recuperarà de seguida.
Estem fent moltes comparacions aquests dies amb el projecte Apollo 11 de fa gairebé 60 anys. Quines diferències hi ha entre la tornada a la Terra d'Aldrin, d'Armstrong, de Collins i la d'aquests 4 astronautes de l'Orion?
Oh, n'hi ha moltíssima, Roger, perquè mira, en aquell moment, a l'època dels Apollo, clar, no sabíem res de l'espai, és tremendo, i a més, i no sabíem res de la Lluna, de manera que quan van arribar Armstrong, Aldrin i Collins es van haver de confinar en una quarantena estrictíssima, de 21 dies, perquè es temia per contagi, és a dir, es temia que hi hagués, no sé, doncs, microorganismes a la Lluna que ells poguessin haver portat amb els vestits espacials i que poguessin provocar un contagi a la Terra, de manera que els van confinar. Són clàssiques ja les imatges del president nord-americà en aquell moment, doncs, per la finestreta de la càpsula de confinament felicitant-los, però separats per aquesta porta que no van poder obrir en 21 dies. Ara ja no hi ha quarantena, ni va haver a l'anada, però era una quarantena ho vam explicar, de bombolla familiar. Era una quarantena suau, tova, per impedir el contagi d'alguna malaltia de la Terra que poguessin portar cap a la nau, però a la tornada, evidentment, ja no hi ha hagut quarantena. Hem vist la retrobada directa amb els familiars, amb els amics. A més, després, la comoditat del viatge, si se li pot dir comoditat. La càpsula Orion és un 50% més grossa per dins, té un 50% més d'espai. Hi ha una comparativa que ha circulat per les xarxes socials aquestes últimes hores i que jo també he repiulat, on hi ha la comparativa amb dibuix il·lustrat. La comparativa entre el que era la càpsula de l'Apollo 11 i la càpsula Orion i com anaven els astronautes. I és que és increïble quan veus la de l'Apollo 11, només amb 3 tripulants, dic només perquè la d'ara n'ha portat 4, i se'ls veu allà confinats dins d'una nau petitíssima, petitíssima, on varen haver d'estar aquells, crec que van ser 6 dies o no, més, devien ser 8 dies de missió. I després una altra diferència en el retorn és que en el primer grup de bussejadors que s'hi ha acostat, a la missió actual, Artemis 2, hi havia metges. De fet, en la primera inspecció que es fa, de seguida doncs és física, de com estan ells físicament. Varen veure també les imatges com els ajudaven, no, a caminar i a posar-se drets. Hi ha moltes diferències. I després, respecte a la càpsula, la càpsula de l'Apollo 11, que es deia Columbia, es va recuperar pujant-la amb helicòpters. La d'ara no. Integrity, que és la de la càpsula Orion, és massa pesada per haver fet això, i hem vist a les imatges també com hi havia un vaixell que és com si s'obrís i a la coberta inundable interna del vaixell entrava flotant la nau Orion, que és aquesta que s'ha recuperat perquè ara s'haurà d'inspeccionar. Mm.
Diem que ha estat una missió històrica, la d'Orion, la d'Artemis 2, entre altres coses perquè han arribat al punt més llunyà al qual hem viatjat mai. Però, de fet, Joan Anton, ha estat una missió de batre més rècords, encara.
Sí, sí, mira, d'entrada, formàvem part de la tripulació una dona i una persona negra. En la primer cop que es va a la Lluna. Recordem que no van baixar, però és igual, van donar un tomb. És el primer cop que una dona i una persona negra van tan lluny. També un astronauta que no era dels Estats Units, que era de Canadà, que és el Jeremy Hansen, que és el primer cop també que això passa. Com deia, s'ha establert el registre de màxima distància que s'ha anat i s'ha superat el rècord anterior, que era de l'Apolo 13. En concret, mira, la xifra oficial és una mica per sobre s'ha anat dels 406.000 quilòmetres de distància de la Terra. Per primer cop, també, en una missió tripulada, s'ha emprat comunicació per làser amb la Terra, que és una comunicació capaç de transportar més dades en el mateix temps. Hi havia un altre rècord que estaven pendents, però aquest no s'ha superat, que és el de la reentrada a l'atmosfera a la màxima velocitat. De fet, la nau va entrar a quasi 40.000 km per hora, però finalment no va poder superar la reentrada més ràpida que s'ha fet, que és la de l'Apolo 10. I després, un altre rècord que s'ha establert és el rècord de conversa directa entre astronautes a l'espai. El passat dia 7 es va fer una conversa entre els tripulants de la nau Orion i alguns dels que es trobaven a l'Estació Espacial Internacional, i els separaven més de 375.000 quilòmetres. I això sí que és rècord, una conversa de hola, com estàs? Doncs a 375.000 quilòmetres entre astronautes. Quins no han estat els rècords o quines no han estat les fites inèdites? Doncs mira, que això ho hem comentat molt. No és el primer cop que els humans passem pel darrere de la Lluna, això ja m'ho he explicat. No és el primer cop que veiem la cara oculta, això ho van fer les tripulacions dels Apolo 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Tot i això, és cert que les condicions d'il·luminació que han vist aquests tripulants d'Artemis 2 són diferents. Han pogut veure detalls a la cara oculta de la Lluna que no s'havien vist prèviament, però perquè les condicions d'il·luminació eren diferents. Tampoc és el primer cop, per molt emocionants i superxules que ho són, que tenim imatges de la Terra des de la Lluna. Aquesta imatge que s'ha fet viral també de la Terra tan bonica. La nit de Nadal de l'any 1968, l'Apolo 8 va aconseguir la primera fotografia, que es va convertir en icònica, on es veu la Terra. Ara bé, clar, la tecnologia de càmeres que tenim avui no té res a veure amb la que tenien ells, i per tant la qualitat del que s'ha fet ara és molt, molt superior. I pel que fa al pas pel darrere de la Lluna, que també hi ha hagut confusió, el seu màxim acostament d'Artemis 2 d'Orion van passar a 7.400 quilòmetres d'altura, que això és molt, molt, molt alt, és molt lluny de tot el que feien els Apolo. Pensa que els Apolo, a part que després baixaven, però quan es posaven en òrbita passaven només a centenars de quilòmetres d'altura de la Lluna, i aquests s'han passat a 7.400. Per tant, aquí no és que no hi hagi hagut rècord, és que ni de bon tros s'han acostat els de l'Apolo. Per tant, ja veus, molt rècord sí, però també informacions que hem de puntualitzar que no ho van ser.
Tu creus que el fet de que aquests quatre astronautes hagin estat els escollits per aquesta missió de l'Artemis 2 els descarta per futures missions a l'espai? És a dir, hi ha una alternança en la tria?
No, a veure, sí que hi és, sí que hi ha aquesta alternança. No els descarta, Roger, perquè mira, ells anteriorment han anat a l'espai. De fet, Victor Glover, que és el tripulant negre, havia anat amb naus de SpaceX. De fet, va anar amb la missió més històrica que ha fet SpaceX, que va ser la primera tripulada. Tots ells, i Christina Koch, que és la dona en aquest moment que té el registre d'estada més llarga en un únic vol, en una única missió a l'espai. No, no els descarta. El que sí que, òbviament, no els faran anar de seguida i quedaran dins del grup d'astronautes de la NASA, de la plantilla d'astronautes, i en algun moment se'ls pot requerir. Pensa que si es compleixen els plans, que podem discutir l'any, podem discutir si serà 2028, si serà 2029, però és igual, això passarà, ja no tornarem a deixar la Lluna. És a dir, les tripulacions, les missions tripulades a la Lluna seran freqüents, i arribarà un moment que tu i jo, Roger, estiguem parlant i siguin constants, no freqüents, sinó constants. Això ho veurem. Queden uns anys, però això ho veurem. De manera que els astronautes, a veure, vaig a utilitzar una paraula una mica... Es reutilitzaran, vol dir que tornaran...
Es reciclaran.
Clar, es reciclaran, i amb gent amb molta experiència, com són aquests.
Escolta'm, què poden haver cobrat aquesta gent per anar fins a la Lluna?
No ho sé, Roger, no. De debò, no en tinc ni idea què cobra un astronauta.
Això no ho expliquen,
ni...
eh?
No, bueno, que jo sabia, no, ni si hi ha plus per haver fet aquesta missió, ni si hi ha plus de risc especial, que segur que n'hi ha, però no
a veure qui és l'assegurança, que cobreix,
Clar, però mira, m'atreveixo a dir-te una cosa. Bueno, clar que aquí hi ha molt de Joan Anton amb el que et diré, però estic segur que els hi agrada tant l'ofici que tenen que el tema de sou, òbviament, és important, i es juguen la vida, i més aviat per les seves famílies. És a dir, que si els hi passés alguna cosa, que quedessin arreglades les famílies com a mínim, no? Però els hi agrada tant la feina que fan, i això ho han comentat més d'un cop, que estic segur que no, la pela no és la primera cosa que miren. Mm.
I ara què, Joan Anton? De què estarem pendents aquests propers dies?
Doncs mira, això que deia, l'escut tèrmic. És molt important saber si aquest escut tèrmic ha resistit bé. Això, que sembla un detall menor, no ho és gens, perquè ja et dic, mira, les proves d'Artemis 1, que no eren tripulades, bueno, de fet hi anava un maniquí, es va veure que hi havia desperfectes importants a l'escut tèrmic, que qualsevol d'aquests desperfectes hagués pogut fer explotar la nau en el moment del retorn, que és el moment més estressant, 2.800 graus de temperatura. En aquell moment es va haver de prendre una decisió, i la NASA va dir, què fem? Tornem a redissenyar completament l'escut tèrmic? Això significava un endarreriment de tot el programa espacial nord-americà. O aprofitem la tecnologia que ja tenim, aquest escut tèrmic, i el reforcem, és a dir, fem com no sé, pedaços, així parlant col·loquialment. I això és el que es va decidir fer per Artemis 2. De manera que tots estaven molt pendents i ha funcionat bé. Però ara s'haurà de veure si també hi ha danys en aquest escut tèrmic, perquè si n'hi ha, no es pot simplement continuar en aquest mateix escut, i això sí que significaria un endarreriment de les pròximes missions. Això és una cosa que estarem pendent. L'altra que estarem pendent és de l'estat de salut, però tot indica que estan perfectament, i aquests exercicis que faran aquests dies els resituaran al nivell de salut òptima que tenien quan van sortir. I l'altra, ja ho he dit, que és a veure ara què fot en Trump de tot això, en el mateix moment en què està proposant una reducció, un tall del pressupost de la NASA per l'any que ve del 25%. Hi ha unes imatges, Roger, la gent que en sap de reconèixer coses facials, no? Gestos i tal, en el moment de la videoconferència en què el Trump els truca i els felicita, i ells quatre són en primer pla a la nau, com eviten, els quatre, com eviten contacte visual? Com juguen amb un micròfon que tenen al davant, amb el micròfon que tenen al davant, que és un micròfon que està flotant, perquè no hi ha pes, com juguen en el micròfon mentre el Donald Trump està parlant. Sí, la gent que ha analitzat això ens fa notar detalls, de dir, mira la reacció corporal que tenen els astronautes amb el president. Molt diferent de la reacció històrica d'altres missions històriques amb el seu president, molt, molt, molt diferent. Per tant, hòstia, és que això, per un costat els felicita, per l'altre està directament assassinant a la NASA.
Joan Anton Català, Missió Nutella, moltes gràcies, una abraçada, descansa. Igualment. Aquesta setmana, recupera't, cuida't, fins aviat.
Gràcies, adéu.